Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat fa història i assoleix l'ascens a divisió d'honor plata, segona categoria estatal. Els santcugatencs guanyen la fase d'ascens a Còrdoba després de superar a la darrera jornada el Zamora per 36-32, subcampió de fase. Els d'Àrid Salvador han finalitzat invictes la competició amb dos triomfs i un empat. El club vermell i negre jugarà el segon esglaó estatal de l'handbol professional. Àrid Salvador és l'entrenador de la vol Sant Cugat.
Jo insisteixo en dir-los als nois, és extremadament difícil el que hem fet. Hem competit, no només competit, hem guanyat contra equips que tenen molts més mitjans que nosaltres, entrenen més jugadors a sou. És que no hi ha paraula, és difícil i encara ho estem païnt.
L'handbol Sant Cugat tanca la millor temporada de la seva història amb el campionat de Lliga del grup D de Primera Nacional i la fase d'ascens a plata. La moció institucional amb què l'Ajuntament es compromet a tirar endavant la museïtzació del jaciment romà de Can Cabassa és un dels punts destacats de l'ordre del dia del ple de maig que se celebra aquest dilluns. Es tracta d'una proposta original del PP a la qual s'han sumat tots els grups municipals i que insta el govern municipal a cercar recursos econòmics supramunicipals per poder executar un projecte que ja va rebre llum verda el 2020. El ple comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. La celebració del 30è aniversari del grup Mediterrani ha estat una exhibició del seu llegat, tant cultural com personal. El programa d'activitats va començar el novembre i ha ofert tallers, xerrades i actuacions, així com una exposició que recorda els orígens de l'entitat. Aquest divendres, un centenar de membres del Mediterrani d'ara i d'abans han pujat a l'escenari amb l'espectacle 30 anys ballant. La cirereta ha arribat aquest dissabte amb una rua que ha culminat amb una nova dansa que s'incorpora el ventall d'entremesos de Sant Cugat, el Ball de Faixes. Trobareu el vídeo a www.cugat.cat. I aquest dissabte a la nit ha tingut lloc la Nit dels Museus i han participat el claustre del Monestir, el Museu del Còmic, el Centre Grau Garriga i la Canals Galeria d'Art. Una jornada de portes obertes que ha omplert les sales de visitants. Trobareu una fotogaleria amb les millors imatges de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. Més informació a cugat.cat i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Aquesta hora del matí és moment per parlar de literatura. Ho fem acompanyats de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui vens amb un llibre sota el braç que ha sigut un èxit de vendes aquest Sant Jordi. Segurament quan sentin, quan la gent escolti el títol, La catastròfica visita al zoo, del Joel Dicker, pensaran, aquest el vaig comprar.
O el vaig comprar o el vaig veure molt. Vaig dubtar, o sigui que encara esteu a temps de comprar-lo.
Perquè es van veure piles i piles.
Es van veure piles i piles perquè es van vendre piles i piles. Vull dir, en aquest cas, jo crec que és dels primers cops, per almenys a mi personalment, a Pati de Llibres, que els llibres que les llistes donaven com els que serien els més venuts van coincidir amb els que a mi més em va agradar i més vaig vendre.
I estava dins de les previsions?
Sí, totalment. Totalment.
No va ser cap sorpresa.
No va ser cap sorpresa. En el moment que tu em demanes vine a l'editorial i te n'arriben 70 i dius per què me n'has enviat 70 i et diuen no, és que serà el més venut, és que realment era previsió total. Mm-hmm. Era previsió total, tant en català com en castellà. O sigui, si tu sumes el català i el castellà ha sigut el més venut de tots.
Ara que parlem de llengua, s'ha traduït a molts idiomes?
Moltíssims, moltíssims. Però és que realment és un llibre molt rodó.
Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Anem a conèixer primer el seu autor.
Totalment.
Perquè és un jove escriptor que està tenint molt d'èxit.
I tenia molt d'èxit amb un tipus de novel·la que no té res a veure amb aquesta que ha fet ara, que també és una cosa ben curiosa, no? Perquè quan hi ha un talent, li posis el que li poses, en surt guanyant. I sí que era un escriptor que estava molt encasillat amb un tipus de novel·la negra,
sí,
per adults, i de cop en surt amb aquest conte, llibre, novel·la, per tots els públics, i totalment encertat.
Mm-hmm. És suís, va néixer l'any 1985 i és que...
40 reconegut... anys, eh?
Sí, però és que a més la seva obra és, diríem que, premiada, reconeguda... Deu tenir un do, aquest jove, per escriure.
No, totalment. És aquests escriptors que tu comences una pàgina i t'enganxa. O sigui, té alguna cosa que enganxa el lector i, a més, és una lectura molt ràpida, tot el que fa. Que a vegades, acostumats a el que estem ja d'avui, de pantalletes i pel·liculetes i tot, que necessitem coses que ens enganxin molt ràpid i que ens cridin molt l'atenció a nivell de ritme lector, ell ho té. Mm. Té un ritme molt ràpid.
Jo recordo que van dir, aquest és un llibre que és per a tots els públics. Per a tots els públics vol dir des dels 7 anys, per exemple, fins als 100 o els que calguin. És a dir, que és un llibre per a tota la família. Què vol dir això?
Bueno, això és com un regal, no? Vull dir, perquè molts cops ho diem, l'àlbum il·lustrat no té edat, hi ha molts llibres que no tenen edats, però tot i així, com l'estètica ens porta, entens, l'àlbum il·lustrat és petit, la novel·la, la narrativa és grans, el còmic és juvenil. No, clar, hi ha llibres per totes les edats. Vull dir, antigament, els grans clàssics, antigament no hi havia llibres per adults o per nens. Es llegia, i es llegia
llibres,
en veu alta, i es llegia
llibres.
En llibres, exacte. I cada cop ens encasillem més. Clar, això, aquest llibre, quan arriba a una llibreria com la meva, que és més especialitzada en infantil i juvenil, però també tenim bastant adult, és com un regal, no? Perquè dius, home, a la camisa del llibre t'ho posa, no? El nou, dic, era un llibre per venir ganes de llegir a lectors de 7 a 120 anys. I dius, home, això és un carmelo, no? Perquè és ideal com per al lloc on jo estic. I realment el llegeixes, i a part de que com tots els llibres que tenen moltes capes de lectura, és un llibre que fa molts guinyos, tant al lector petit com al lector adult. Constantment tots els personatges poden fer un guinyo, una referència, un algo, tant a un públic com a l'altre. És el típic llibre que te'l llegeixes amb 7 anys, te'l llegeixes amb 15 anys, te'l llegeixes amb 20 i amb 25 i amb 50 i veus coses diferents. És molt senzill, eh? Vull dir, no espereu una obra mestra. No, és un llibre entretingut.
I on diries tu que està la clau de l'èxit d'aquest llibre?
Aquesta varietat de personatges que ens interpel·len a tot tipus de públic. El llegeixi qui el llegeixi es sentirà interpel·lat, perquè hi ha algun personatge dins d'aquesta novel·la que fa que tu et sentis totalment parlat en primera persona. Aquest és l'èxit d'aquest llibre.
I ja no és només una qüestió d'edat, sinó que per interpel·lar gent d'aquí, de qualsevol altre país... O sigui, ha de parlar un idioma molt...
Molt universal, però sí, és que, clar, correcte. Parla això, parla de l'infància, parla dels adults, parla del món dels adults i de l'infància, com els adults jutgem els nens, com els nens viuen el que nosaltres els jutgem. Parla de l'ensenyament, parla dels professors, parla dels zoològics, parla dels animals... O sigui, són uns temes tan universals, o sigui, infància n'hi ha a tot arreu, el conflicte entre adults i nens n'hi ha constant, parla de la diferència. O sigui, de fet, els protagonistes són uns nanos d'una escola especial. Constantment també ens interpel·la aquesta diferència, no? Vivim en un món que diem, no, hem de ser inclusius, però a l'hora de veritat tots sabem que no ho som. Bueno, clar, parla de tantes coses tan universals que és impossible no sentir-te interpel·lat i, a més, no gaudir, perquè tot ho fa des d'un humor, no ho fa des d'una crítica. Perquè llavors, a vegades, també ens trobem que els llibres aquests que volen ser tan globals, parlar de tantes coses, interpel·lar-nos tant...
Volen deixar missatges.
Volen deixar missatges, exacte. Ens volen alliçonar. Mm-hmm. I, clar, a la vida ja ens alliçona prou de gent. Aquest llibre no alliçona ningú. Aquest llibre explica... És que, a més, està escrit com un diari, no? I explica uns fets... I a partir d'aquí hi ha molt sentit de l'humor i molt des d'una aventura.
Mm. A veure, anem a l'interior. Quina és la història que explica aquesta catastròfica visita al zoo?
Bueno, pues explica això. O sigui, el llibre comença... Que nosaltres sabem que hi ha hagut una catastròfica visita al zoo i el protagonista ens diu pues que, clar, aquesta catastròfica visita al zoo és fruit de tot de coses que van succeir els dies abans. I a partir d'aquí anem cap enrere, amb el temps, i ens va fent com un diari fins a arribar, finalment, al dia de la catastròfica visita al zoo. Hi han hagut molts fets catastròfics abans d'arribar a la catastròfica visita al zoo.
Val. Parlaves de personatges, de dos personatges.
No, hi ha però... 1.000 personatges, eh? Però la gràcia és que interpel·la a molt tipus de... O sigui, estem parlant d'un grup de nens d'una escola especial, que tampoc ens queda molt clar quin tipus d'escola especial, tot i que déu-n'hi-do del que explica. Llavors estem parlant d'un grup de nens d'una escola, en teoria, normal, i llavors dels pares de tots aquests nens i d'aquests mestres. I a partir d'aquest aquest escenari es desenrotlla la història. Acaba amb aquesta catastròfica visita al zoo, que no sabem ben bé què ha passat fins al final.
Va, i no ho explicarem.
No, perquè es tracta que vingueu a la llibreria i compreu el llibre. No només per Sant Jordi, encara el podeu comprar.
I abans em comentaves, és una lectura que per compartir, és a dir, per llegir-la en comunitat...
Home, és que jo sempre sóc molt, 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 molt fan i molt... no sé com quina paraula posar, però vull dir, el que és molt important, i això jo ho he dit sempre, el moment del conte, no? Allò, quan els nens són petits, jo cada nit els explico un conte. Però de cop els nens comencen a llegir amb 6-7 anys i se'ls deixa d'explicar el conte, no? I moltes pares et diuen, ostres, que no li agrada llegir, collons, és que l'estàs fent renunciar a un moment tan agradable, no? Que era llegir en veu alta, llegir en família. I aquest és un llibre exquisit per llegir en veu alta, tot tipus de nanos de totes les edats.
I què més podríem explicar... com a perleta, com a atractiu d'un llibre que ha estat tan exitós aquest Sant Jordi.
Que és un llibre per riure, per passar-ho bé. És el que deia ella. No és un llibre que en cap moment ens alliçoni ni ens faci tenir una segona lectura o ens estigui interpel·lant amb el sentit de tu què fas, tu què no fas. És un llibre que fa riure. Que llavors en podeu treure 1.000 diàlegs i 1.000 converses amb els fills o tu com a adult si el llegeixes... Però és una aventura, i a més té una estructura d'aventura. O sigui, sabem que ha passat un fet molt, 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 molt gros, que ens diuen al principi que ha sigut catastròfic, i llavors anem enrere i anem arribant fins a aquest fet. O sigui, ens va increixent el que és la narrativa del llibre.
Doncs li demanarem al nostre tècnic que ens posi una miqueta de sintonia i acompanyarem amb l'inici de la lectura d'aquest llibre. Evidentment començarem pel principi de la història i així farem una miqueta de tastet. Un divendres de desembre, quan faltaven pocs dies per a Nadal, van tenir lloc uns fets al zoo de la petita ciutat on vaig néixer, que van deixar empremta entre la gent. Durant tots aquests anys, ningú ha sabut la veritat sobre el que va passar realment, fins que ha aparegut aquest llibre. Ni jo mateixa, que en vaig ser una de les protagonistes, hauria dit mai que un dia ho explicaria tot. Però vaig canviar d'idea quan em vaig adonar que, quan un ens fem adults, tenim una tendència força empipadora a oblidar el nen que vam ser. I això que encara el portem a dins ben viu. Em vaig prometre que un dia hi posaria remei. I això és el que em proposo amb aquest llibre. És per això que, posats a revelar tot el que va passar, he decidit explicar els fets tal com els vaig viure aleshores, quan encara era una nena. Aquesta nena que us presento amb molt de gust i aquí, a partir d'aquest moment, cedeixo la paraula. Bé, doncs aquesta introducció és d'una de les protagonistes, no?
Sí, exacte. Una de les protagonistes en primera persona ens explica el que va passar.
Ja està explicat així, en primera persona, en forma...
Sí.
Com un diari?
Com un diari, com un diari dels fets. Ell anuncia això, que va passar una cosa molt grossa i a partir d'aquí anem enrere el temps per veure d'on va venir aquesta cosa tan grossa.
I escolta'm una cosa, si ens allunyem ara d'aquest llibre, però continuem amb l'autor, novel·la negra era el que havia fet fins al moment? Estava especialitzat en novel·la negra?
Totalment. Ell no havia fet mai una novel·la per públic general i al contrari, estava com molt encasillat això. De lectura ràpida, insisteixo, és molt bon escriptor en el sentit que té una prosa molt ràpida, molt lleugera.
I tu havies llegit alguna cosa de novel·la negra d'ell?
Sí, però poc, perquè no és el gènere que a mi m'agrada. Jo havia llegit perquè, evidentment, com a llibreter és un home que escriu molt i té llibres molt bons i és interessant conèixer-lo. Sobretot per això, perquè és allò que et diuen vull un llibre que m'enganxi i que sigui senzill. Bueno, és un gran autor per recomanar-ho. Però no m'esperava gens aquest registre, a mi em va sorprendre en positiu. Perquè, de fet, és molt ambiciós voler fer un llibre per nanos de 7 a 120 anys. És com una cosa superambiciosa i acaba sent tan senzill.
Jo crec que si qualsevol s'ho proposa, qualsevol que estigui dedicat al món de l'escriptura s'ho proposa, ha de ser un exercici complicadíssim.
Totalment, totalment, totalment. Jo crec que ell era molt conscient que tenia una història molt potent d'aquests protagonistes, que em sembla que ell en alguna entrevista em sembla haver llegit que explica per què, que un dia va anar al zoo amb els seus fills i va veure una escola especial que hi anava. O sigui, jo crec que ell tenia una història potent i a partir d'aquí va entendre que aquella història la podia transportar a paper amb un públic molt general. Però no és que digués, vaig a fer un llibre, perquè jo em dono la sensació que si tu planteges vaig a fer un llibre per tots els públics, no et sortirà. L'exercici ha de ser com a l'inrevés, no? Vull dir, tinc una història superpotent i crec que, a més, la puc transformar a un gènere literari per tothom.
Uh-huh. Podem dir alguna cosa més sobre aquesta catastròfica visita al zoo?
No, jo crec que, en aquest cas, la meva reflexió com a llibretera és aquelles coses que jo a vegades em poso molt la medalla de jo no vull vendre els llibres més venuts. Bueno, doncs a vegades els llibres més venuts també estan molt bé. O sigui, no perquè un llibre estigui molt publicitat o estigui molt forçat o que les editorials t'empenyin a vendre'l, perquè això és una realitat. Jo em vaig demanar 20 i me'n van arribar 70. O sigui que també és una mica per veure les maniobres de les editorials cada Sant Jordi, no? Però en aquest cas és una molt bona aposta.
Me'l quedo, eh? És una invitació. La veritat és que jo és un dels llibres que vaig regalar per aquest Sant Jordi i el vaig regalar precisament a una persona gran.
A una persona gran, imagina't. Jo és que sí. És això, li van un molt a nens, li van un molt a famílies, li van un molt a adolescents i també a persones grans. Sí, sí.
Doncs aquí teniu aquesta proposta. Ja que ens estem acostant a l'estiu, segurament pot ser una de les recomanacions,
totalment,
no?
Totalment, totalment. A més, imagineu-vos, no? A l'estiu, vacances, temps per passar en família, que millor que llegir un llibre en veu alta tots junts, després de dinar o a la tarda, a la sombra d'algun lloc.
Ai, sí. Mira que bé, la catastròfica visita al zoo de Joel Dicker. Avui l'hem analitzat amb la Mont Soler, la llibretera del Patí de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El nostre convidat d'avui és un jove santcugatenc amb una història personal de superació. Recentment ha engegat una campanya per recaptar fons per a la investigació de la retinosi pigmentària, una malaltia que pateix en primera persona. L'Arnau Busquets té 22 anys i ve disposat a compartir la seva experiència vital i també a animar la ciutadania a participar en la campanya que ha posat en marxa. Arnau, benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Avui tenies classe?
Bueno, ho tinc per la tarda, però sí, sí, però ara després més tard.
Pateixes retinosi pigmentària. Ens podries explicar en què consisteix aquesta malaltia? De què va?
Sí, bé, és una malaltia que principalment afecta els ulls, que és bàsicament que les principals neurones que hi ha a la retina es van morint, i això significa pues, que tens una pèrdua a la vista, i sobretot pues, afecta principalment pues, el que vindria a ser a la visió perifèrica o al camp visual, que és el mateix. I això, i primer, sí, s'expressa sobretot com durant, principalment, com diuen que les principals mostres és durant la... els principals símptomes és que no veus durant la nit, que és a mi una cosa que em passa molt, i també pues, els canvis de llum o coses d'aquestes que sí que costa molt de, pues, de que el teu ull s'adapti, però bàsicament perquè la retina, com que és mort, pues, no li entra la llum o li costa més agafar aquesta llum, que és la funció que fa principalment aquestes neurones.
Mm-hmm. La pateixes des que vas néixer? És hereditària?
Sí. Sí,
sí. Però tu, en realitat, quan vas sentir a parlar per primera vegada d'aquesta malaltia?
Sí, clar, jo és una cosa que no en tenia ni idea. A mi m'ho van detectar als 16 anys, o sigui, realment fa poc, fa 5 o 6 anys. Sí que, clar, o sigui, nosaltres no en sabíem res, perquè els meus pares, o sigui, després, com ens van fer un estudi, bueno, abans de que me detectessin, van fer un estudi genètic, i ells vam descobrir que el meu pare com la meva mare eren portadors d'això, però, clar, com que no tenien els dos gens mutats, doncs no, això no feia que fes que tinguessin, ho patissin. Aleshores, sí que és cert que el primer moment en què em diuen aquest nom doncs va ser com als 16 anys, i va ser una cosa que vaig descobrir en aquell moment.
Uh-huh. I m'imagino que és a partir de llavors que la teva família t'explica una mica quina és la situació?
Sí, no va ser tan així, sinó que perquè, clar, la meva família també descobriu molt què era jo exactament, perquè, clar, tampoc tenim antecedents, i hem molt llargs a nivell de família, i no en sabíem res. Aleshores, com sí que va ser com una mica, doncs, a partir del metge que sí que em va explicar una mica què era... pues, també una mica com anar buscant què és això, també en base com associacions o a base d'altra gent, però sí que és cert que és una malaltia molt, bueno, bastant minoritària, és una malaltia com que fins que no coneixes el seu nom, pues, és com molt, molt raro conèixer-ho.
Mm-hmm. Com ha evolucionat fins a dia d'avui? Des dels 16 anys que t'ho diagnostiquen fins ara?
Sí, sí que... té, o sigui, no hi ha un camí comú per tots els pacients, en el sentit de que cada persona pues, li evoluciona diferent, i de fet, com aquí està com el gran kit de la qüestió a nivell científic i tot, de que o sigui, estan des de fa, bueno, com mirant què hi ha, i també hi ha molts gens que causen això, però sí que és cert que en el meu cas pues, sí que jo, per exemple, vaig tenir una època en què se'm va estancar com molt i no va tenir cap evolució, cosa que estava bé, però després, per exemple, després de la pandèmia sí que vaig tenir com un gran boom de pèrdua tal, i és com que, o sigui, no depèn molt o sigui, depèn molt com del moment vital, també diuen que va com molt relacionat amb temes de que si tens grans moments d'estrès, pues, també pot afectar directament i tal.
I és això el que et va passar quan la pandèmia? O sigui, vas patir per aquella situació i et va provocar que s'accentués?
No ho sé, o sigui, jo també estava com en un moment vital com molt clar, jo estava en aquell moment com acabant el batxillerat, fent la CLE i tal i qual. Però clar, no ho sé exactament, també em van dir que podia ser per un tema de pubertat, de final de la pubertat, però clar, és una cosa que quan et diuen, vale, has perdut vista, és com, vale, ok, però clar, tampoc és un moment de saber el per què, saps? Jo, poden haver-hi molts motius al darrere, pot ser simplement que t'ha passat això doncs perquè és l'evolució natural de la malaltia, o pot ser perquè... Pues a mi em van dir, sobretot, segurament devia ser una cosa de que pues, és el moment final de la pubertat i pues, va passar això, però no, saps? Però jo no ho sé exactament, o sigui, són tot hipòtesis.
Ja, ja. Actualment, quin percentatge de visió tens?
Fuà, clar, o sigui, actualment jo crec que entre el 2-3% de vista o una cosa així... clar, o sigui, estic com... O sigui, sí que és cert com que la visió central, que és, diguéssim, com... encara la mantinc molt, però tot el que vindria a ser com la perifèria de l'ull és una cosa que ja és com la tinc molt deteriorada i està com molt ja pues, així fotuda, però bueno, com que també és com evoluciona, i aleshores sí que em diuen molt de que m'haig de cuidar molt la vista, haig de cuidar molt la salut, en el sentit de pues, fer una dieta sana tal i qual, perquè diuen que com va molt relacionat amb això.
Tot afecta. Sí. Actualment és una malaltia que no té cura, però diuen que la investigació avança de manera esperançadora. Tu saps en quin punt està ara mateix la investigació?
Clar, o sigui, jo sé el que sé, perquè tampoc soc científic.
Pel que t'expliquen
sí.
A tu.
No, sí que està avançant. Avança lent per un tema de que per investigar necessiten diners, i és una cosa que pues, anem mancats d'aquí bastant, i sí que com comencen a haver-hi algun projecte, també és veritat que tota la qüestió d'intel·ligència artificial pot ajudar molt a nivell d'investigació, també com a nivell de bases de dades i de generar pues, eines compartides entre els científics i coses d'aquestes que jo no hi entenc gaire, però sí que és com que comencen a haver-hi algunes coses, l'únic que clar, com que no tenen un 100% de seguretat de que això sigui efectiu, doncs no poden donar, no poden provar-ho amb tothom, i tot el que hi ha encara està molt en fase inicial, en el sentit que tot això doncs, té uns procediments legals i que han de certificar que realment funciona, i que actualment doncs, encara hi ha moltes coses, però està en una fase 1, és a dir, que ho estan provant amb ratolins o amb coses d'altres, com coses, o amb el propi laboratori, aleshores com que li queda un llarg recorregut de, bueno, com de, que depèn bastant del temps i de com funcioni tot plegat.
Fa uns dies has engegat una campanya per recaptar fons amb el suport i la col·laboració de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Abramos los ojos a la esperanza.
Sí.
Com va?
Pues va molt bé, la veritat. O sigui, estem molt contents. Aquest matí ho he mirat i portem ja vora 4.000 euros, cosa que realment és una gran notícia. Realment està funcionant molt, perquè al final nosaltres sí que ens vam... Bueno, sí que la part econòmica per nosaltres és una part important, però també hi ha una part que crec que és bastant més important que l'econòmica, que és tota la part de sensibilització i que la gent conegui una malaltia com aquesta, al final, perquè al final és una cosa que fins ara és com que et diuen retinosi pigmentari, és una cosa pues, completament desconeguda i com molt pues, tapada, i com que crec que en aquest àmbit pues, sí que està funcionant. Bueno, i l'econòmic també molt. Així que estem prou contents, de veritat.
Coneixes més gent afectada per aquesta malaltia?
A veure, clar, conec poca gent, però perquè som pocs i hi ha molta gent que també, amb tot el sentit del món, pues, costa explicar-ho, costa que la, o sigui, també pues, la gent, hi ha gent, però hi ha molta gent que jo no ho sé si ho té o no, però per un tema de... Sí, sí que conec gent, però molt poca, però també hi ha un tema de que costa molt explicar-ho, costa molt també acceptar una cosa com aquesta, però bueno, com que sí, també l'altra qüestió és que la mitjana d'edat d'aquesta... O sigui, quan la gent li detecten la retinosi pigmentària, sí que és cert que hi ha una mitjana d'edat que és bastant alta, que la gent que li detecten doncs, ja està als 40-50 anys, i aleshores també és complicat. O sigui, estàs en un altre moment de la vida completament, que no pas quan tens 16 o 20, que realment doncs, ets jove, però sí que és cert que conec alguna persona com amb 40-50 anys, però gent jove amb retinosi en conec molt, molt poca.
Abans parlaves al principi d'entitats, d'associacions, existeixen que se n'ocupin de difondre i de fer una mica de col·lectiu entre les persones afectades?
Sí, clar, tenim per una banda, com el que vindria a ser la casa més gran de tot això, que és la ONCE, perquè al final com s'ocupa tot això. Després sí que hi ha associacions més petites, com podria ser l'Associació Catalana que es diu Retina Catalunya, que és bàsicament com tot d'afectats de problemes de retina, que abans es deia Associació Retinosis Pigmentària, però ara hem canviat el nom. I sí que aquesta associació es centra molt més en generar una xarxa, en generar... I sí que hi ha gent, però sí... que és una associació més petita, però també fa una feina com molt de igual que el que estic fent jo ara, de difondre i també de fomentar pues, això de xarxa i fomentar que hi hagi recerca científica i això, bàsicament.
I tu comptes amb el suport d'alguna d'aquestes entitats i formes part d'alguna d'elles?
Clar, jo formo... O sigui, hi ha tot un tema del tema de la ONCE, que sí que jo sempre dic que és com molt ajuda tenca de si necessites una cosa a la vida, pues, que sempre... hi és, però sí que, bueno, com jo hi compto, sí, com si compto, però poc, perquè és una cosa com que a mi sí que em queda una mica lluny i bueno, també és com que és com, bueno, com que normalment fa més bola i que és una associació que el tenir més nom i el tenir com més repercussió, doncs és com que a la gent li costa, en general. Però l'Associació de Retina Catalunya sí que, bueno, no hi participo, però sí que tinc contacte amb ells i, de fet, ens estan ajudant molt amb el tema aquest de la campanya, així que això.
Tornem a la campanya. Com s'hi pot participar?
Bé, es pot participar, si per una banda hi ha tot el tema de la cursa l'1 de juny a Cantoni, que al final és com la iniciativa...
La cursa Ramon Oliu, sí. Que tu ja has participat altres
sí,
vegades.
Sí, sí. Exacte. aleshores... Sí, la cursa aquesta, doncs, al final, és una cosa que es fa des de fa molts anys i que té una història al darrere bastant bonica, que és al final doncs, un homenatge, però que aquest any doncs, també hem aprofitat com que coincideixen diferents coses. Vam aprofitar doncs, per fer aquesta campanya i aleshores, doncs, si per altra banda també hi ha una espècie, no sé si dir-li Verkami o recollida diners per internet, que es pot fer... i que tu pues, poses els teus diners i pots recaptar, i serveix pues, per recaptar fons, i això.
O sigui, d'una banda hi ha la cursa Ramon Oliu a Can Toni Gros,
sí.
Que tu hi participaràs,
sí.
I aquí no sé com funciona, la inscripció és solidària o com és?
Sí, la inscripció sempre ha sigut gratuïta, sempre. L'únic que aquest any, doncs sí que al final del formulari s'ha inclòs com l'apartat de la donació solidària per si algú la vol fer, però la participació a la cursa sempre ha estat completament gratuïta i continua sent així. I aleshores sí que, doncs, sí que va lligat en el sentit de que sí que s'està intentant potenciar que la gent que s'ha inscrit doncs, també pugui fer una donació si ho pot fer o vol, i això.
I paral·lelament a aquesta cursa hi hauria la campanya de Verkami Abramos los ojos a la esperanza, que hi ha la gent que vulgui, doncs pot entrar buscant aquest títol, Abramos los ojos a la esperanza, i pot fer les aportacions que consideri.
Exacte.
No?
Sí, sí.
Què és el que... quina quantitat esperes recaptar?
Sí, tenim ja marcat 20.000 euros, que ojalà poguéssim arribar-hi, perquè realment seria molt guai i ajudaria molt a la recerca. Però sí, no ho sé, sí, a mi m'agradaria molt arribar als 20.000 euros, realment seria molt, molt xulo. Sí que és aquest objectiu. Si arribéssim a menys, doncs estaríem igual de contents, al final.
A veure si és possible.
Sí, 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 a veure.
20.000 euros entre tanta gent.
Sí, sí.
Jo crec que és assolible.
És assolible.
Com t'afecta la vida diària la retinosi pigmentària?
Fuà, clar, m'afecta de moltes formes. Sí, principalment m'afecta, doncs, o sigui, condiciona molt la meva vida i ho ha fet. O sigui, clar, jo... És una cosa que el tenir des del meu naixement, doncs, sí que és cert que jo per les nits és quan em costa més com veure o trobar-me amb les coses. Sí que jo, com a cosa rara, com que m'ha passat, bueno, com m'ha passat sempre, és el tema de xocar-me amb la gent o no veure alguns objectes si estan mal col·locats, o si, per exemple, hi ha un tros al terra, doncs, mal col·locat i no hi ha cap mena de senyalització, doncs, jo m'hi tropeçaria o com... també, doncs, això, com el tema de quan entres a un espai que és completament fosc i vens d'un que té molta llum, doncs, sí que em costa adaptar-me a l'espai perquè al final, doncs, és com que no veig i el meu ull s'ha d'adaptar amb el temps. Sí que és cert, com que això, si no ho vius, doncs, es costa molt d'entendre-ho. I també, doncs, això, que moltes vegades m'ha passat, doncs, de xocar-me amb faroles o xocar-me amb gent, però per tema de que jo no estic veient aquell objecte i que al final moltes vegades semblo el tonto que s'està xocant amb una farola, però al final potser és perquè aquella zona no està suficientment il·luminada o perquè, no sé, o sigui, i que sí que cerca una cosa que està passant, bueno, que passa bastant a Sant Cugat, és que Sant Cugat és una ciutat com molt poc accessible en el sentit de que hi ha molt poca voluntat, bueno, no sé si és voluntat política o no, però que sí, hi ha carrers com molt mal asfaltats, hi ha molt poca il·luminació en algunes zones i que això és una cosa que sí que pues estaria bé, ja que estem aquí, pues, dir-ho, pues, de cara al futur, que si algú ens escolta, pues, que es pugui millorar en aquest sentit.
T'ajudes d'algun bastó, d'algun estri a l'hora d'anar per la ciutat?
Clar, no, de moment no, però sí que és una cosa que molta, o sigui, els pares i tal ja m'han anat dient, però sí que és una cosa que com costa assumir ja va, pues, també, pues, una cosa, pues, complicada, vulguis o no. Sí, sí, jo sí que m'ajudo moltes vegades amb la meva família o d'amics, també. També és veritat, doncs, que tota la gent que em coneix, doncs, sap que em passa això i, doncs, si m'intenten ajudar el millor que poden i saben.
Estàs estudiant dues carreres, periodisme i polítiques.
Sí.
A què et vols dedicar professionalment en un futur?
Uau. No ho sé, o sigui, no, jo vull fer com molt... En el seu moment volia dedicar-me molt en tot el tema, doncs, de periodisme enfocat en política, però clar, ja no ho tinc tan clar, no sé, he anat divagant molt. Sí que m'agradaria, doncs, molt aquest punt de sensibilitzar i políticament com tot el tema aquest de discapacitat i tal, doncs sí que m'agradaria fer-ho com des de les dues vessants, perquè al final és una cosa que actualment està com molt, molt buida, en el sentit de que queda molta feina per fer, malauradament. I això, no sé exactament el lloc concret on m'agradaria estar, però sí que hi haig de rumiar una mica, perquè cada cop em queda menys per acabar els estudis i sí que em toca començar a pensar-ho.
En quin curs estàs?
A tercer.
Estàs a tercer. Les dues carreres?
Sí.
Les dues carreres. I no et tira més una cosa que l'altra?
Sí, sí que l'últim any m'ha tirat molt més com la part de polítiques, però clar, no sé si ho acabaré treballant en aquest sector, no?
També estàs treballant?
No, ara ja no. He treballat.
Però has estat treballant?
Sí.
Què feies?
L'any passat vaig estar com a monitor d'extraescolars i de natació, perquè en el seu moment, doncs, jo nedava molt, ara ja no tant, però sí que he estat fent de monitor i tal, i ja està. I bueno, com també aquest any, bueno, vaig estar com una espècie de pràctiques i tal, però ho vaig deixar per tema d'estudis, de que no...
Incompatibilitat, diríem, no?
Incompatibilitat, sí. I això.
Practiques esport?
Sí, sí, sí.
T'agrada?
M'agrada, sí. O sigui, almenys em permet distreure'm una mica i bueno, buidar una mica el cap. A vegades va bé.
I la teva especialitat, podem dir que és el running?
Bueno, no ho sé. O sigui, jo no ho diria tant perquè, clar, jo he passat per molts esports. I bueno, sí que...
Quins esports has practicat?
Clar, de petit feia futbol, no sé, és que he fet una mica de tots els esports, també he fet molta natació, he fet, ara, i ara, pues, sí que aquests últims anys, des de, la pandèmia, però sí que m'he dedicat tot el tema de córrer més, però clar, no m'agrada dir que és com la meva especialitat, perquè sí que la natació també m'agrada, jugar a futbol també, i no sé, com m'agraden molts esports, si algun dia algú em diu, vols venir a jugar a bàsquet, doncs també, o sigui, com que em tira molt tot, però sí que és cert que el tema de córrer, doncs, els últims anys m'ha tirat més, però perquè era una cosa que podia fer jo sol, sense ajudar ningú, que pot sortir qualsevol hora... I no sé, ja he vist que s'ha posat de moda, pues...
Home, has fet 4 maratons,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quines?
Pues mira, he fet principalment la de Barcelona, que l'he fet, l'he fet 3 anys repetidament, i també vaig fer la de l'Escala, que és una marató molt petita, perquè és com una marató com així més popular i tal. De fet, érem 30 persones corrent la marató, però bueno, sí, realment és una cosa molt... Sí, que jo quan m'ho vaig proposar en el seu moment, els meus pares em van dir, estàs boig, saps? I van pensar, ja ho deixarà d'aquí 4 dies, però bueno, que al final n'he fet 4, però també és una mica aquest objectiu com d'assumir personal i com, no sé...
T'agrada?
Sí, sí, sí.
Si no te'n consideres un especialista, almenys sí. T'omple i t'agrada.
Sí.
Sí? No te n'amagues, de fet, avui has vingut a explicar la teva història i parles obertament de la malaltia. Ho fas, a més, en un podcast que publiques.
Sí.
I per què vas decidir, mira, ara explicaré això en un podcast?
Sí, jo sí que m'he anat trobant com que... Ui, perdó. m'he trobat que tot el tema de discapacitat i tot el tema aquest és com molt tabú en la societat avui en dia i com que sí que, sí que es parla com molt d'inclusió, és un tema molt, molt ampli, però que al final a la gent encara avui en dia li costa molt parlar de la discapacitat com a tal, és una cosa com que està molt, molt tapada. Tu, i és com que si tu dius que tens algun problema de discapacitat no, tal, pues, de cop i volta pues, és com que se't miren amb una cara diferent, se't miren amb una cara rara, i pensava que realment està bé com donar-li una volta i parlar-ho des d'una normalitat i des d'una senzillesa de dir, o sigui, això existeix, però també pues, i també explicar pues, la cara bona i la cara dolenta, perquè sí que és cert que jo em trobo amb molts problemes en el meu dia a dia. Jo, per exemple, als estudis pues, també tinc moltes complicacions a l'hora d'estudiar, al dia a dia pels carrers, i que crec que aquestes coses, si no les expliques, queden amagades, i si no ho faig jo, tampoc ho farà ningú. I aleshores, si això no es fa, doncs, ningú podrà canviar les coses, tampoc ningú podrà pensar, vale, hauríem de fer alguna cosa. I pues, jo que tinc ho vist, pues, també tinc pensat, tens l'obligació d'explicar-ho, també era una mica aquesta sensació de pensar, bueno, pues, et servirà també pues, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent et pugui ajudar millor i ja està.
O sigui que hi ha... Per una banda, hi ha una necessitat de compartir i
sí.
Explicar tot això perquè la gent ho conegui, però també hi ha una intenció que les coses canviïn, no?
Sí, sí que les coses canviïn, però clar, jo també penso que hi ha masses aspectes en què han de canviar les coses, però cap al tema d'inclusió. I aleshores que jo doncs, dic, a mi em passa això, com a qualsevol altra persona amb discapacitat, li podrien passar altres coses i també doncs, que... Sí, pues fer una passa més, però perquè la gent sàpiga que existeixen encara avui en dia aquestes injustícies.
Ets un jove molt ocupat, eh? A banda de l'esport, què és el que t'agrada fer quan tens una mica de temps per tu?
Sí, també, pues, quedar amb els amics, no sé, estar per casa també, veure la família, coses aquestes... Sí, és que tampoc és una mica això, t'estic molt ocupat, però també perquè m'agrada fer aquestes coses i ja està.
I quin missatge t'agradaria compartir abans de marxar?
No, m'agradaria compartir que primer de tot, que vinguin a la cursa si poden o volen, que sí, també pues, que puguin contribuir, però que també que això, jo crec que la idea és que cal que s'apostin la investigació i en la recerca en malalties minoritàries, perquè avui en dia està com molt buida la cosa i com que tampoc hi ha voluntat política d'invertir en investigació, que és molt necessari, i per altra banda, pues, que Sant Cugat ha de ser una ciutat més accessible per les persones amb discapacitat.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història. Esperem que la gent, doncs, a partir d'ara conegui la realitat d'una altra malaltia minoritària de les que en parlem sovint en aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Un, dos, tres, quatre, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir, el que jo vull és cantar-te.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Per tu, el vostre espai d'actualitat a Ràdio Sant Cugat, preparat pels usuaris del taller Jeroni de Moragues. Avui venim carregats de temes que no us deixaran indiferents. Començarem viatjant a l'est d'Europa per posar-nos al dia amb les últimes novetats sobre la guerra d'Ucrània. Què està passant? Cap on van les coses? Després farem una parada al Vaticà, on hi ha fum blanc. Tenim nou papa. Parlarem de l'elecció de Lleó XIV i què podem esperar del seu pontificat. També tindrem un moment per mirar enrere i recordar. Es commemora el 80è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, un camp de concentració nazi on també hi van patir molts republicans catalans i espanyols. I com no podia faltar, l'esport. Celebrarem la victòria del Barça masculí contra el Madrid i, sobretot, el gran triomf del Barça femení, que torna a proclamar-se campió de Lliga. Brutal! Tot i això i més, aquí, a Per tu, el programa que t'acosta al món amb mirada santcugatenca. Comencem, doncs, amb el Xavi i les últimes novetats que em porta de la guerra d'Ucrània.
L'abril de 2025, la guerra d'Ucrània continua activa després de més de 3 anys de conflicte amb un gran cost humà i una situació militar pràcticament destacada. Segons les Nacions Unides, ja hi ha més de 200.000 civils morts, incloent-se centenars de menors i prop de 30.000 ferits. L'ús intensiu de drons i bombardejos ha causat estralls, especialment en regions com Kherson. Malgrat aquest panorama, hi ha senyals d'un possible gir diplomàtic. El president d'Ucrània, Volodymyr Zelensky, ha acceptat reunir-se amb Vladimir Putin el pròxim dijous a Turquia amb la condició d'un alto foc al complet que hauria d'estar en vigor dilluns a cas trobar de suport. Turquia i la Unió Europea i Estats Units podria suposar el primer pas cap a unes negociacions de pau formals. Zelensky insisteix que qualsevol d'acord haurà d'incloure garanties de seguretat per l'Ucrània i el reconeixement de la seva integritat territorial, amb considerar el canvi d'adhesió del país a la Unió Europea. I aquesta posició ha estat recolzada per diversos líders europeus com Pedro Sánchez. Tot i les dificultats, la comunitat internacional veu en aquest alto el foc una oportunitat valuosa per posar fi a un conflicte desbordador que ha definit l'equilibri geològic global.
Moltes gràcies, Xavi. Ara, l'Emilio ens parlarà de la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Emilio, adelante.
Los 80 años de la liberación de Mauthausen. Hoy hablaremos del juramento de Mauthausen, un legado vivo. La ceremonia recuerda aquel histórico 16 de mayo de 1945, cuando los prisioneros soviéticos liberados abandonaron el campo de formación ordenada hacia sus hogares. En ese momento se proclamó el juramento de Mauthausen, 16 idiomas diferentes, un compromiso solemne, nacido de las terribles experiencias vividas en los campos de concentración, que llamaba la solidaridad y unión por un mundo mejor. Este juramento, 80 años después, sigue siendo la columna vertebral ideológica de estas conmemoraciones, recordándonos la responsabilidad colectiva de evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. La primera celebración oficial en Mauthausen tuvo lugar en 1946, apenas un año después de la liberación, con una concentración de más de 10.000 personas al pie de la Todestiege, la escalera de la muerte, en la cantera del campo. En aquella ocasión, los delegados nacionales firmaron un documento oficial estableciendo que esta conmemoración se celebraría anualmente.
Muchas gracias, Emilio. Realment, és important que no oblidem els errors comesos al passat per a poder evitar que es puguin repetir. Ara passem a un tema una mica més amable, l'elecció del nou papa, Lleó XIV. Endavant, Roger, tot teu.
Després de la mort del papa Francesc, el 21 d'abril de 2025, el món catòlic ha viscut en un moment històric, amb l'elecció del nou Sant Pare. El 8 de maig, el conclave va escollir Robert Francesc Prevost o com a 267 papa de l'Església Catòlica, que ha pres el nom de Lleó XIV, nascut el 14 de setembre de 1955 a Chicago. Prevost és el primer papa nord-americà i el primer nascut als Estats Units. Va ingressar a l'Orde de Sant Agustí i va exercir una tasca de missionera a Perú, on va ser bisbe de Chiclayo entre 2015 i el 2023. Posteriorment va ser nomenat perfecte discasteri pels bisbes i president de la Comissió Pontifícia per a Amèrica Llatina. El seu perfil conciliador i la seva proximitat amb les comunitats més desafavorides han estat destacats com a elements clau en la seva elecció. En el seu primer discurs públic, va expressar la seva voluntat de continuar l'obra de reforma indiciana del papa Francesc, posant l'emfasi en la justícia social, la transparència i el diàleg interreligiós. Aquest nou pontifex hereta una institució que ha avançat en temes com la lluita contra els abusos, la cura del medi ambient i el diàleg interreligiós, però que encara enfronta grans reptes. El món observa ara amb atenció quines seran les primeres paraules i accions del nou papa i quin rumb volia imprimir l'Església Catòlica en un temps marcat per grans canvis socials, culturals i espirituals.
Moltes gràcies, Roger. Ara en Joan ens parlarà de l'incident amb el núvol tòxic que es va produir a Vilanova i la Geltrú.
El dissabte 10 de maig de 2025, un incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú va generar un núvol tòxic que va obligar a confinar uns 150.000 veïns de 5 municipis del Garraf i el Baix Penedès. L'incident va tenir lloc a les 2:20 de la matinada a les instal·lacions Clean Waterpool, una empresa una empresa que emmagatzemava unes 70 tones de clor per la desinfecció de piscines. El foc va provocar una reacció química a l'aigua emprada pels bombers, originant una nuvolada d'àcid clorhídric, un gas altament tòxic i irritant. Les autoritats van activar el pla d'emergència PlaCECAT i van recomanar a la població confinar-se a casa per evitar inhalar els gasos. Tot i la magnitud del sinistre, no es va registrar víctimes físiques, tot i que es van atendre 4 persones per dificultats respiratòries lleus. Els bombers van treballar durant més de 6 hores per controlar el foc, que va estabilitzar al voltant de les 9 hores del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar la ràpida resposta i coordinada dels serveis d'emergència i va agrair la responsabilitat de la ciutadania.